Fa poc més d'un any, la mort de la Mahsa Amini genera una allau de protestes a Iran. No era el primer cop que es produïen accions contra el règim de l'Iran, però l'impacte del cas de la Mahsa i les reaccions que va provocar van posar el país a les portades dels diaris, a les ràdios i a les televisions, i també a l'agenda política internacional. La Mahsa tenia 22 anys i va ser detinguda i colpejada fins a la mort per les patrulles de la moral, o també anomenades d'orientació guies, per portar el jihad inadequat. Un any després, quina és la situació a l'Iran? Aquesta resposta ens la pot donar la Naïta Nasir, santcugatenca originària de l'Iran. Benvinguda a Cugat Mèdia.
Hola, bon dia.
L'Iran és un país diferent ara que fa un any?
Segurament sí, perquè ja... una situació diferent de lluita d'una gran part de la població que reclama més drets i més llibertats.
Fa uns dies, de fet, es coneixia un altre cas similar, el de la jove de l'ermita Jerevan, també colpejada i en estat de coma per no portar el jihad. La dura situació del país se sosté en una qüestió, perquè ho puguem entendre, religiosa, és una qüestió de masclisme, és una qüestió de sistema?
És una qüestió de 44 anys d'una república islàmica que des del començament va discriminar les dones, però que també es creu amb altres desigualtats, com pot ser ara qüestions socioeconòmiques o bé qüestions religioses, ètniques i polítiques. És cert que l'Iran és un país molt complex i la població que ha estat sotmesa a aquest règim ara ha dit prou.
Però aquest prou és suficient, perquè hem vist la repressió en totes les seves variants. Hem vist execucions, judicis, censura a internet, i sembla que tot i la condemna internacional, els gestos de solidaritat que hem anat veient aquest darrer any, poc s'ha aconseguit. Què és exactament el que ha de canviar l'Iran?
Una de les qüestions d'aquestes revoltes va ser que al començament, quan va morir la Mahsa, la gent demanava canvis en el règim. Però ja s'estan demanant canvis de règim, un canvi de règim. Per tant, el punt de vista de la gent que ha sortit a manifestar-se ja és diferent. El que s'està demanant és que un règim teocràtic basat en aquesta discriminació envers de la dona i dels seus drets, que, com dèiem, no solament és això, és que la gent jove i instruïda de la ciutat no compta amb cap sortida professional laboral, tenen un futur incert i a sobre, gràcies a les xarxes socials, veuen un món que desitgen i que volen i que lluiten per ells. I el problema del règim és que l'única resposta que ha donat a tota aquesta demanda de majors quotes de llibertat ha sigut una repressió brutal, solament per posar por en els manifestants i demostrar força davant de la comunitat internacional. Però el règim no li tremola la mà i el que fa és amenaçar, empresonar, violar, torturar, i fins ara 7 persones han anat a les forques solament per reclamar el seu dret a la llibertat. L'Iran ha de canviar en molts aspectes, però la solució la tenen els propis iranians de dintre de l'Iran, que estan sobradament preparats, i el que desitgen ells és una millora de les seves condicions de vida i poder com fer créixer el potencial d'aquest país que, per la seva història gloriosa, que té més de 3.000 anys d'història, té un pes demogràfic, té una importància en qüestions de recursos energètics, gas i petroli. Tot això podria revertir en una millora impressionant de les condicions de vida de la majoria de la població, i fins ara no es dona.
De fet, les protestes com a conseqüència del cas de la Mahsa Amini no eren les primeres que vivia el país. Tradicionalment hi ha hagut protestes, les darreres, per una qüestió de la precarietat, no?, dels joves i la manca d'oportunitats. Actualment el país té prou massa crítica contra el règim com per poder aconseguir aquests canvis que comentaves?
Exacte. Des de 1999, que s'han donat les primeres protestes, i les últimes van ser així el 2019, que per cert va ser la primera vegada que es va tallar l'accés a internet perquè la gent no pogués organitzar-se internament i els de fora no sapiguessin el que estava passant a dintre. Sí que, evidentment, hi ha una massa crítica la majoria de la població iraniana està en contra d'aquest règim. Existeix una escletxa enorme entre la classe dirigent i la majoria de la població iraniana perquè no veu satisfetes les seves expectatives i les seves demandes de majors quotes de llibertat. El problema és que estem parlant d'un règim que porta 44 anys reprimint a la població, que sempre que ha sortit una persona que podia liderar un moviment d'oposició l'ha detingut. De fet, avui en dia, a les presons iranianes està el gruix de les persones més importants pel futur d'un país. Estem parlant d'intel·lectuals, estudiants, defensors dels drets humans, polítics, defensors de les, com ara la nova Premi Nobel de la Pau, la Narges Mohammadi, ella segueix a la presó.
De fet, fa res, uns dies es coneixia aquest Premi Nobel de la Pau per aquesta activista que compleix condemna a una presó precisament per distribuir propaganda contra l'Estat. Aquest és el càrrec que té. Ser dona, activista i incòmoda a la República Islàmica és un còctel massa perillós a un país com l'Iran?
Clar, estem parlant que més de la meitat de la població és dona i la majoria són joves. I és una massa crítica que veu que no es respecten els seus drets i les seves llibertats i el que desitgen és aconseguir una situació d'igualtat i d'equitat amb els homes. De fet, aquestes revoltes cada cop estan més secundades per homes que no volen que la seva mare, la seva esposa o la seva germana visqui en aquest entorn tan sufocant. El que és cert és que ser dona avui són molt valentes les dones a l'Iran avui, perquè estem parlant de que elles surten sense el vel, que és el símbol d'aquesta opressió, però no hem d'oblidar tota la resta de desigualtats que parlàvem abans. Surten sense mocador, sabent que qualsevol persona, perquè el règim també ha creat un sistema de societat en el qual qualsevol home es creu amb el dret de poder comentar i decidir de com s'ha d'anar vestida una dona. Són tan valentes que surten sense mocador i es troben amb tot aquest aparell repressiu que les pot arribar inclús a la mort, però elles segueixen sent valentes en el sentit literal de la paraula. Evidentment, això no és d'ara, no és un esclat degut a la mort de la massa, sinó que això és un caldo de cultiu, és una gota que ha fet vessar el got de 44 anys d'estar fartes, de no ser sentides. Les dones de l'Iran sempre han sigut, han intentat no ser silenciades, i ho han fet amb la presència, anar a caminar, anar a passejar, anar a estudiar, a fer esport, estar present en petites lluites quotidianes amb el mocador una mica més enrere, pintar-se les ungles sabent, per exemple, que a la universitat t'ho faran treure. És tot una... Portar com la gabardina que han de portar sobre de la roba, una miqueta més estreta. O el mocador, una mica més enrere, que es vegi un floc de cabell. Tot això són petites lluites que elles han anat fent de resistència i és un símbol de resiliència i de que no volen renunciar a la seva lluita.
Aquests gestos que ens comentaves és una qüestió estesa dins de l'Iran o a vegades és només les fotografies que ens arriben des d'allà? O sigui, realment hi ha aquesta consciència?
La majoria de les dones són conscients de que els hi falten uns drets. És veritat que també hi ha una part de la població conservadora o inclús del món rural on també és més difícil poder-te revelar, però sí que és cert que la majoria de les dones en les ciutats i que han estudiat, perquè és una contradicció, però pel règim, per la revolució islàmica, l'alfabetització de la dona era un objectiu. I ara mateix hi ha més dones universitàries, estudiants, que homes. I les dones sempre han estat en contra de la imposició de certs principis que han fet minvar les seves llibertats. Aleshores, és cert que quan es parla, normalment es refereix a les ciutats, però l'Iran és un país que ha viscut un procés des dels anys 60 de gent que marxava del camp cap a les ciutats. Tenen ciutats molt grans, per tant, la majoria de les dones es pot dir que en major o menor grau el que volen són més quotes de llibertat.
Tu vas néixer a l'Iran, vius aquí a Sant Cugat. Quina és la teva història, la teva relació amb l'Iran?
Jo vaig néixer a l'Iran i sóc filla d'un exiliat polític iranià que es va casar amb una dona catalana i que em portaven sempre a collir bé les manifestacions contra el Xa. I quan quan vam viure l'autèntica naturalesa autoritària del règim, vam emigrar primer a Itàlia i ara des de fa més de 30 anys ja estem a Sant Cugat. Des de sempre, aquesta nostàlgia paterna de que tornarem a l'Iran o créixer en un ambient d'un exiliat, sempre tens el país d'origen molt present. Aleshores, a casa hem parlat iranià, hem menjat menjar iranià, ens trobem amb persones de la comunitat o de la família, i això, tot això ha marcat no solament la meva personalitat, la meva vida, sinó també els meus interessos professionals o acadèmics. I, de fet, l'Iran sempre ha estat al centre. Vaig estudiar Ciències Polítiques a l'Autònoma de Barcelona i sempre els meus treballs eren sobre l'Iran. Vaig fer el màster i l'Iran era el centre de la meva investigació. I des d'aleshores, sempre que he pogut, doncs he donat visibilitat a una realitat de l'Iran, perquè és un país fascinant i ple de contradiccions, i sempre m'agrada fer com una mica aquesta faceta de pedagogia perquè coneguin l'Iran més enllà dels estereotips o de les imatges que t'arriben amb interessos occidentals.
Perquè vosaltres hi heu deixat gent allà a l'Iran? Família, amics?
Jo vaig marxar que era molt petita, però, esclar, tota la part de la família del meu pare, molts es van quedar a l'Iran, altres com nosaltres van emigrar a altres països, com Estats Units o França, i el que sí que és cert és que des d'aleshores sempre tens relació amb els cosins que tenien la teva mateixa mateixa edat. Jo vaig viatjar a l'Iran el 2001 perquè va ser un moment d'apertura, perquè ja era el reformista Khatami i era una mica més segur, i vam anar i va ser com un viatge emocional. I vaig poder conèixer doncs cosins que sempre havíem estat parlant per telèfon, però no ens havíem conegut mai. El concepte de família a l'Iran és molt important i la família és un element clau per l'individu. Aleshores, la família és molt extensa. Els cosins segons també compten com família. I d'aquesta manera ens hem pogut... Ara és més fàcil amb les xarxes socials i les videotrucades, però fa anys era o cartes o trucades de telèfon. Per tant, el viatge em va anar molt bé i seguim en contacte.
Perquè després de tants anys fora del país, s'arriba a renunciar a poder, encara que sigui no tornar a viure, però sí poder entrar i sortir lliurement, o és una idea que sempre queda dins i es manté?
En el meu cas, jo vaig créixer amb la imatge d'un país a través dels ulls i el record d'una persona exiliada i nostàlgica. Quan hi vaig arribar el 2001, una de les coses que em va sobtar era que no s'assemblava gens ni mica als records amb els quals jo havia crescut pel meu pare. A mi m'encantaria poder viatjar amb els amics, amb la família d'aquí, a Iran. Si l'Iran fos un país lliure, ens encantaria, la majoria de la diàspora iraniana, ens encantaria poder tenir aquest anar i venir. En el meu cas particular, jo estic casada aquí, el meu fill ha nascut aquí, per tant, no, en el meu imaginari no existeix la possibilitat d'anar a viure a Iran. Però sí que m'agradaria que coneguessin els meus orígens, i és un país meravellós a nivell arquitectònic, històric, de naturalesa, però clar, ara no és el moment i jo ni tinc pensat tornar-hi ni molt menys, però m'encantaria que formés part del meu bagatge personal, evidentment.
Creus que, donada la situació actual i tot i la repressió, no, aquestes protestes que s'estan esdevenint, està més a prop aquest canvi que permeti el poder retornar a l'Iran, encara que sigui de visita, i poder apropar part de la teva història al teu fill?
Clar, a mi m'agradaria tenir la bola màgica i poder dir que què passarà. I a més l'Iran sempre acaba sent un desafiar les teories convencionals i mai respecta el que s'imaginava que anava a ser. El que sí que és cert és que tenim el desig, la diàspora iraniana i que la pressió de la societat iraniana dintre i de la comunitat internacional, sobretot de les societats, no pas dels governs, gradualment i a llarg termini, portin a una millora de la situació de la vida de l'Iran. Evidentment, el règim ha demostrat que en aquests 44 anys la capacitat d'adaptació i de poder-se mantenir en el poder malgrat totes les revoltes i malgrat totes les sancions internacionals. M'encantaria pensar que algun dia arribi la justícia i la llibertat per totes i tots a l'Iran i que sigui un país per anar a gaudir i poder compartir amb la gent que m'estimo un país que és meravellós, però és a llarg termini, queda molt de camí.
Ho deies tu ara, sovint parlem només de l'Iran en clau política o de drets humans. Què és el que hauríem de saber de l'Iran més enllà de la seva situació política o de la visió occidentalitzada que en tenim del país?
És el parasol de la civilització, compta amb més de 3.000 anys d'història. És un país amb un capital arquitectònic i històric impressionant, passejar per Persèpolis és una cosa que realment colpeix i que et sorprèn que no es parli tant comparat, per exemple, és una experiència personal meva amb arribar a l'acròpolis d'Atenes, però sí que és cert que és un país molt ric a nivell cultural, té una naturalesa, hi ha gent que sí que ho sap i potser se'n va a fer trekking, però és un país immens, amb unes poblacions molt diverses. No solament són perses, també hi ha kurds, turcs, baluts, azeris. Hi ha una diversitat ètnica molt important i això li dona una riquesa també cultural al país. Hi ha una gastronomia que és espectacular i sembla molt més mediterrània del que per la zona que és sorprèn perquè són sabors que agraden. I, evidentment, el més important, però potser també és subjectiu, però sempre que m'he trobat amb gent estrangera que ha estat a Iran, el primer que et diuen és l'hospitalitat de la gent iraniana. Són unes persones que tenen moltíssimes ganes de saber què passa a fora, que volen tenir intercanvis culturals. És un país riquíssim a nivell de poetes, d'escriptors. Recomano buscar llibres d'escriptores i escriptors iranianes traduïdes al català o al castellà. Hi ha una tradició de cinema també molt important. A vegades sí que ens arriben pel·lícules, però a vegades no arriba tot. Ara hi ha una filming meravellosa que es diu Querida, Beloved, i és un documental d'una senyora a les muntanyes com cuida els seus animals. És una senyora molt gran, però és una meravella poètica. L'Iran és moltes coses, és un crisol de cultures i ara mateix jo no aconsello viatjar a l'Iran, malgrat que sí que s'organitzen viatges, però sí que en el moment que fos més tranquil la situació és molt recomanable visitar-ho perquè té una riquesa que no t'ho imagines.
Doncs, Anaïta, moltíssimes gràcies per compartir la teva història amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.